guess I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning.
Són gairebé 7 els minuts que passen de 9:45.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Avui som al darrer dia de la setmana, però encara estem d'estrenes, descobrint tots aquells col·laboradors, amics, veus, seccions i temàtiques que ens acompanyaran al llarg d'aquestes setmanes d'estiu al Gama Extra 2021. I avui estrenem el Som Socials, que ens portarà cada divendres la Maria Bassegoda. Ella és experta en comunicació digital i directora de l'Una Punt Digital. Maria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, què tal?
Com Gràcies estem? Per sumar-te a l'equip, encantada.
Ah, jo encantada, ja ho sabeu. I m'agrada molt seguir amb el Som Socials, que és com una extensió, no, del que ja havíem fet al museu, al Vinzeu. I aquí doncs, tindrem una miqueta més de temps per aprofundir encara més o entrevistar persones relacionades amb les temàtiques que anem parlant sobre les xarxes socials. Però que es digui Som Socials no és perquè sí, perquè m'agradaria sobretot parlar de com afecta tot això a la societat, com hem canviat la manera de comunicar, com afecta els joves, els no tan joves, i bueno, veure una miqueta, tenir un espai de debat, sobretot.
Ara que parlaves d'edats, estiro el fil, aquest boom, aquesta irrupció de les xarxes, ens afecta a tots i totes, fins i tot aquells que no en tenen o que no en volen saber res, no? Perquè d'alguna manera són omnipresents.
Sí, exacte. Bé, cada vegada més persones de... Sempre, normalment, qualsevol cosa sempre s'inicia amb la gent jove, no? Són els que fan que això, una cosa sigui tendència, i després s'hi va apuntant tothom. Però està clar que les xarxes socials són un mitjà de comunicació més, ens agradi o no, I com a tal, afecta a tota la societat.
Avui la Maria Bassegoda, en aquesta estrena, no ve sola, sinó que ens ha dut una convidada. Ens la presentes?
Sí, avui estic molt contenta d'estrenar-me amb l'Anna Olivella, que és la cap d'estudis de secundària de l'Escola Sant Ramon, al Manyanet Vilafranca, i parlarem una mica de com tot això, sobretot a partir d'un cas en concret, afecta els adolescents, en quina edat s'inicien, també doncs, com es tracta des de l'escola, si és que es tracta, també doncs, alguns consells pels pares, perquè els pares al final també estan enganxats a les xarxes socials. No?
Igual, sí.
Exacte. I bueno, aquí la tenim.
Hola, bon dia. Anna, bon dia, benvinguda.
Gràcies.
Ben tornada, hauríem de dir, també, perquè l'Anna ja ens ha acompanyat aquesta temporada al magazín matinal d'aquesta casa. De vacances ja o encara?
No, encara no.
Tancant serrells?
Encara no, sí. Preparant el curs vinent.
Que es presenta, si fa no fa igual, almenys
l'inici,
no?
Si fa no fa igual, sí. Teníem esperances de que fos una mica diferent, però ens dona una mica la sensació que començarem igual que el vam acabar, o pitjor.
Bé, confiem que després la cosa millori, eh? Però amb mascaretes a l'aula, segur.
Sí, això segur.
Maria, explica'ns una mica, posa'ns en antecedents. Avui volem parlar d'adolescents i xarxes i volem fer-nos ressò d'un cas molt sonat que hi ha hagut.
Sí. Bé, els joves a vegades sempre es tendeix a criminalitzar-nos, no? A dir que això no serveix per res, les xarxes socials. Jo sempre veu que sí, que són uns canals molt potents per aprendre, per comunicar-se, per expressar-se, per divertir-se, però també tenen uns perills, i és que qualsevol tipus de persona doncs, pot dir coses, com en aquest cas la setmana passada el Naïm de Reig, i segur que us sona aquest youtuber, tiktoker, instagramer, que doncs, va dir coses com les que ara escoltarem, i a partir d'aquí debatrem una mica. Primer escoltem què va dir.
Nunca lo utilizo, pero hasta que un día dije, tío, es raro que no haya dejado embarazada ninguna así tantos años. Así que voy a empezar a acabar dentro siempre.
Pero...
Y nunca ha pasado nada. Y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema.
A ver, pero cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada en plan, bro.
Sí, pero... Pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril.
¿Cómo que pero bueno, tío? ¿Qué dices, tío?
Tranquila, que yo me he operado para no tener hijos.
Joder.
Ya está. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea.
Ens hem quedat petrificades i els oients, sí, si no havien tingut l'oportunitat, sí, suposo que encara més. Això ho deia en una entrevista que li feien en un canal d'un youtuber, Nuestro Papi. Aquesta, sí, és la conversa que mantenien.
Sí, correcte, correcte. És una conversa que, malauradament, en aquest cas perquè es va fer d'una manera molt pública, tan pública com que aquest noi té 27 milions de seguidors. 27 milions de seguidors.
Si digueu dues vegades, TikTok, perquè és una barbaritat.
És que és una barbaritat. És que és espectacular, no? Aleshores, clar, això és un, aquest tipus de masclisme, de manera de... Bueno, és un delicte, en realitat, no? D'abús. És una cosa que, malauradament, veiem dia sí, dia també, a les notícies. Però quan, a més, algú com ell ho diu en una plataforma on l'escolta tanta gent, doncs els perills són molt més alts. Perquè, a més, ho diuen d'una manera normal, no s'escandalitzen gaire, és a dir, d'una manera totalment tranquil·la i, a més, amb un to de burla i riure i tot.
I l'altre, el que està fent el paper d'entrevistador, l'altre youtuber, li segueix la corda, a més a més.
Exacte.
En cap moment diu, però què n'estàs dient, no?
Clar, exacte.
Això és després, un abús en totes les de la llei.
Exacte, després... No, i publicar-ho, perquè després, això no és una cosa que fos en rigorós directe, no? Que dius, ostres, sinó de dir, ei, què has dit? O això no
això
podem
no
posar en aquesta
emetre.
Plataforma, no es pot emetre, etc. Bé, quan ja va sortir aquestes declaracions, la Irene Montero va fer un tuit dient, veurem què ha passat i arribarem fins al final. I ara, en aquest cas, doncs, ahir sortia la notícia que el govern de Balears es querella contra el Naïm per abús sexual i demana que li tanquin les comptes de YouTube i de TikTok. Clar, que es querellin... Està, vull dir, ho poden fer. Que els hi tanquin els comptes...
Ho veus més complicat?
Ho veig més complicat, perquè hi han autèntiques barbaritats i les polítiques de privacitat i d'ús d'aquestes plataformes, diguem-ne que és una cosa que tampoc no és que sigui aigua clara, no? Que és molt difícil arribar a que això passi. Potser en aquest cas, com que ha arribat tant a la societat i s'han obert tants debats i ha arribat doncs, fins i tot al govern... podria ser que passés, però és complicat, realment és complicat, no? Aleshores, a partir d'aquí, el que volíem parlar amb l'Anna era, doncs, si, per exemple, ara això perquè ha passat que ja s'ha acabat el curs,
sí,
no? Si una notícia d'aquest estil es debatria a l'aula, si teniu espais o on parlar de l'ús de les xarxes socials, si les utilitzeu també d'alguna forma... Bé, no, això és un cas, però... Doncs tot el contrari, per mostrar exemples de bones pràctiques, una mica com ho enfoqueu tot això des de l'escola.
Doncs sí, i tant el que comentes, lamentablement és que això de les xarxes socials, cada vegada els alumnes més joves comencen a tenir tant mòbil com accés a xarxes socials, que això, bueno, seria un tema també que en podem parlar després, en tot cas.
Sí,
des
un
de
altre gran tema, eh?
Sí, exacte. Sí. Cada vegada tot s'avança, ja no només el tema de les xarxes socials, sinó en general tot, els joves cada vegada... són abans, són més precoços, no?, en tot. Uh-huh. Amb el tema de les xarxes socials, almenys nosaltres des de l'escola sempre el treballem des de tutoria. Des de fa uns anys ja que en lloc de fer una hora setmanal de tutoria en fem dues, perquè s'ha vist la necessitat realment de que aquests joves han d'expressar el que senten, han de parlar del que veuen, del que pensen, i necessiten fer-ho davant d'algú que els dirigeixi una mica o que els hi pugui dir si allò que estan dient és coherent o no. Perquè entre ells sí que parlen, sí que segueixen youtubers, tiktokers, instagramers, de tot, sí que parlen del tema de les xarxes socials. Com tu has comentat abans, la seva manera de relacionar-se ara és molt diferent a la que teníem nosaltres. Nosaltres, jo recordo, quan érem més joves, anàvem al bar amb els amics i sèiem i parlàvem entre nosaltres. Ells ho fan, però estan tots amb el mòbil a la mà i tots comentant...
A través de la pantalla.
A través de la pantalla i fins i tot parlant-se a través de la pantalla mentre estan un davant de l'altre. Mm-hmm. O sigui, ells... La seva manera de relacionar és completament diferent a la que teníem nosaltres. Per tant, no podem evitar que ells estiguin davant de les xarxes socials, perquè no es pot fer, però sí que se'ls ha d'ensenyar a fer un ús, un bon ús, un ús respectuós cap als altres, sobretot, i a denunciar quan es veuen coses d'aquest estil, per exemple. Aleshores, mm-hmm, des de l'escola sí que, per exemple, seguim un programa que ens ofereix la Generalitat de Catalunya de competència social, i com a mínim una de les dues hores que tenim a la setmana es treballen a classe, a l'aula, amb exemples o situacions, no? Per exemple, aquesta del Naïm...
L'haguéssiu
entomat? L'haguéssim treta, sí, sí, evidentment.
No l'haguéssiu defugit.
No, no, no. Clar, en cap cas, no, no. Mm-hmm. Això són temes, sempre s'aprofiten. Si són coses que d'actualitat que sorgeixen, doncs s'aprofiten els temes per parlar-ne a l'aula. És que, de fet, és necessari que surtin aquests temes i se'n parli a l'aula. No pots negar les coses que passen. Clar. I és el que comentem, que necessitem que hi hagi un adult responsable que els guiï una mica en tot això, perquè si no surten... Quan els deixes que s'expressin lliurement i que opinin lliurement... Surten barbaritats, també.
Sí.
Llavors, clar, necessiten que hi hagi algú que els faci tocar una mica de peus a terra i es fa molt sovint, sobretot també amb coses de violència de gènere i bullying, que són els dos grans temes amb els que més incidim,
uh-huh.
Posant situacions a veure què pensarien ells, què farien ells si els hi passés, tot a moda de debat, però sempre dirigit des del tutor.
Anna, quan estàvem preparant l'entrevista, m'has comentat una cosa, que a vegades... Això perquè és un cas que bueno, qualsevol persona ho veu, no? Però, per exemple, la xarxa de moda ara és TikTok, això uh-huh. està claríssim, i és una de les temàtiques principals de les persones que interactuen a TikTok, és ballar. I aleshores, moltes de les cançons que fan sí. aquestes coreografies i aquests balls són reggaeton o trap o el que sigui, perquè sí. jo ja no sé sí. ni quins estils són. Sincerament, no sóc especialista en aquest tema. Però... coses tan innocents com ballar una cançó o cantar-la o no sé què, també poden portar missatges molt mm-hmm. negatius o masclistes o etcètera, que això també ho sí. treballeu, no?
Sobretot cantar-les, no? A mi em va xocar molt, jo fa 5 anys que treballo a l'escola, a mi em va xocar molt el primer any que vaig entrar de mestra, i anàvem d'excursió i sonaven cançons a la ràdio, no? El conductor d'autocar ens va posar la música que sonava, i quan sonava una cançó de reggaeton, tots com a bojos allà cantant-la, i jo, prestant atenció al que deia la lletra de la cançó, pensava, però no s'adonen del que estan cantant? I realment no s'adonen del que estan cantant. Aleshores, un projecte que fem amb els alumnes de tercer és justament això, que ells agafin cançons que a ells els hi agraden i que canten, que n'extreguin la lletra de la cançó, si és en anglès que la tradueixin, i que d'aquella cançó agafin les frases més malsonants o més degradants, perquè és que hi ha frases de tot. I llavors el que fan és, imagineu-vos, o sigui, els hi fem com una mena de treball, no? de reflexió, de que s'imaginin si aquestes frases que ells van cantant tan lliurement, si els hi digués algú realment en una conversa parlant, no? Un company, un amic, una parella...
Tretes del context
de la cançó, sinó la frase aquella que tu estàs cantant tan alegrement en una cançó, que te la digués a tu la teva parella, per exemple. Com et sentiria, no? I clar, canvia molt la cosa. Però clar, és el que comentem, que ells moltes vegades no se n'adonen. Mm-hmm. Però clar, no se n'adonen, i el que fan quan canten totes aquestes cançons és interioritzar aquest missatge. Llavors el que ells veuen és que això és normal, que això és el normal.
Clar.
Fins i tot ja només cal veure, sovint, vídeos que ells mateixos es graven i els pengen a TikTok...
Mm-hmm.
Ballant, però clar, ballant d'una manera que penses, bueno, molt bé, no? Però ets menor d'edat,
cal. Aquí entraríem a una altra part important, no? És a dir, les xarxes socials tenen una política de has de ser major d'edat per crear-te un compte.
Però se la salta tothom.
Tothom! Sí. Clar, llavors, qui són els primers responsables? Seria un tema de que aquests menors utilitzin. Perquè aquí tenim dues coses, no? Una cosa és quan tu mires, l'altra és quan tu ja comences a crear o pujar contingut. Clar, o interactuar, el que sigui, no? Aleshores, aquí una mica entren ja la figura dels pares. Mm-hmm. I també com conscienciem que... atenció, què fem, què diem, perquè això allà queda i tenim molts anys per endavant, no? En qualsevol moment ens pot tornar en contra, es pot viralitzar, etc.
Sí, nosaltres des de l'escola també s'organitzen xerrades per pares, perquè nosaltres com a professors sí que podem treure temes i notícies i parlar amb ells, però sempre hem d'anar en conjunt i a una, en aquest sentit, amb els pares o amb les famílies, perquè en el moment en el que uns pares o una família dona un telèfon mòbil a un menor d'edat, aquell telèfon mòbil hauria d'estar supervisat pels pares en tot moment. És a dir, no podem, és el que comentava, no? Que no podem anar en contra de la societat i no podem prohibir als nens o nenes que no tinguin xarxes socials, perquè
clar,
és impossible.
El seu argument és tots els amics entenen.
Tots entenen.
Exacte. No seré l'únic.
Exacte, tots entenen.
Que té molt de pes aquest argument, aquesta edat.
Sí, sí, sí. Lamentablement en té. El que sí que seria bo és que, de la mateixa manera com a l'escola es treballa, des de casa també, i que els pares, en el moment això, no? Que en el moment en el que donin un telèfon mòbil a un menor d'edat, ells se'n puguin, entre cometes, fer-se'n responsables de tot allò que ells fan amb aquell telèfon mòbil. Ja no només TikTok o Instagram, sinó fins i tot el WhatsApp, perquè també arriben a enviar-se fotografies, missatges per WhatsApp, que no deixen de ser menors d'edat. Aleshores, sí que des de l'escola es treballa, però en aquest cas els pares també haurien d'anar una mica a una. Llavors, des de l'escola sí que s'ofereix, bueno, aquest curs passat no per la situació que estem vivint, però s'ofereixen xerrades a les famílies. Una en concret és d'addicció a les pantalles, perquè aquesta ens va molt bé, perquè es pot fer des d'infantil fins a secundària, ja que els d'infantil, en certa manera, també tenen les seves addiccions a les pantalles i són completament diferents de les addiccions a les pantalles que poden tenir els alumnes de secundària. Però va molt bé també perquè els pares toquin també de peus a terra del que nosaltres ens trobem en el nostre dia a dia, que moltes vegades ells veuen coses i diuen no, però això els meus fills no ho fan.
Bueno.
Probablement també ho facin, però són... Però o amaguen millor que els altres, exacte. No? Allò. Clar, no, és veritat. Aquesta addicció a les pantalles que una mica tenim tots, el que passa que en funció de l'edat, doncs també tenim més criteri o més bagatge. Creus que es creen moltes frustracions amb els joves quan veuen doncs, tots aquests... els seus ídols, no?, que es dediquen a això, que tenen en general uns ritmes de vida doncs, de gastar molts diners o molt de luxe. Com creus que viuen ells, tot això?
Clar, fa un temps sí que és veritat que el que comentem, que com que cada vegada tenen mòbils alumnes més petits, sí que tu preguntes a un alumne de 5è o 6è, perquè de 5è o 6è de primària n'hi ha que ja tenen mòbil, o fins del primer d'ESO, els preguntes, i tu de gran què vols ser? Molts et diuen, jo vull ser youtuber, o jo vull ser
Ara ja no és jugador del Barça.
Ara ja no és jugador del Barça, exacte. Això ja ha passat de moda, ja està passant de moda. Però sí que és veritat que, per sort, o almenys és el cas que nosaltres veiem a l'escola, a mesura que es van fent una mica més grans i que van madurant una mica més, és a dir, a quart d'ESO no t'arriba ningú que et digui que vols ser instagramer o youtuber. Per sort, sí que és veritat que hi ha de tot, però... el nombre de creix, com si diguéssim, no? Quan són més jovenets, que de seguida estan com en el boom aquest de comença a utilitzar les xarxes socials i és com un boom, tots volen ser youtubers. Però a mesura que es van madurant una mica, doncs llavors ja van tocant una mica de peus a terra. Però això no vol dir que el contingut que ells puguin penjar no hagi d'estar supervisat o controlat.
Home, jo l'altre dia també ho parlàvem a la tertúlia de la Rambla, també va sortir això, no? Ostres, és que el meu fill volen ser youtubers. Jo, francament, no ho veig malament, perquè de youtubers i d'instagramers hi ha persones que s'hi guanyen molt bé la vida parlant de temes en els quals són especialistes i no passa res, vull dir, està bé. Però, esclar, després hi ha personatges. Aquí està el problema.
Exacte. És que el problema és que quan ells et diuen que volen ser youtubers no és justament... per alguna
aquest
persona,
perfil que la Maria deia. Exacte.
No, clar, però llavors també és important ensenyar. Ah, molt bé, doncs quin tipus de youtuber vols ser? Mira, hi ha tots aquests, no són només gamers, que hi ha gamers que també es guanyen, que ho fan molt bé, Però, vull dir, no criminalitzar-ho, sinó, val, doncs anem a parlar dels estils que hi ha, etcètera, etcètera, perquè és una cosa que està clar que cada cop n'hi haurà més.
Clar, és que és el que has dit, és parlar-ho, és informar-los de totes les possibilitats que hi ha, tant les bones com les dolentes. És a dir, no es tracta només de dir que són coses dolentes i que vigileu, que també, però que també té coses bones i que els pot aportar coses bones. Vull dir, es tracta una mica d'informar-los sobre tot el ventall de possibilitats que ofereixen les xarxes socials.
Exacte.
I fent-los posar especial atenció en aquelles coses que poden ser perjudicials per un futur per ells.
Bé, aquí una mica també del debat que hi havia era sobre l'educació sexual, no? És a dir, aquest, perquè ho ha dit aquí en aquesta plataforma que ho ha escoltat tanta gent, però que és una cosa que realment és un tema que també preocupa. Quina educació sexual hi ha des de l'escola, quina educació sexual hi ha des de casa, quan tots aquests joves tenen accés a infinitat de coses, de vídeos, del que sigui, d'aquest estil.
Això és una mica també el mateix. Nosaltres, quan érem joves i volíem veure vídeos amb contingut sexual, ens n'anàvem al Canal Plus amb les ratlletes. No sé si us en recordeu.
Sí.
Avui en dia ells tenen la pornografia a l'abast de la mà. I això és una altra de les coses que s'ha de treballar molt també, i també des de l'escola i també des de les famílies, des de casa, perquè ells tenen la pornografia, això, a l'abast de la mà. que aquí jo sí que no hi trobo cap cosa positiva, així com a les xarxes socials sí que hi puc trobar coses positives, en aquest fet no hi trobo res de positiu, perquè és el que comentem, és com quan ells canten una cançó de reggaeton, que la lletra diu el que sigui, ells això ho interioritzen.
Exacte.
Quan ells veuen pornografia, ells el que fan és que interioritzen que una relació íntima amb una altra persona ha de ser com el que veuen a les pel·lícules de pornografia, no? Uh-huh. I això és un perill, perquè, clar, realment això no és així, però necessiten que hi hagi algú que els hi digui que això no és així.
Clar.
I moltes vegades amb les famílies el que passa és el que comentem, que no, els meus fills no veuen pornografia, no, a casa no en tenim. Clar, a casa potser no, però quan queden amb els amics us assegurem que sí, que tots ho fan. Aleshores,
i comencen molt aviat, a més.
I comencen cada vegada abans. És això, és que el problema és aquest, que està a l'abast de tothom. Llavors, no pots prohibir que ho facin perquè és impossible. Aleshores, has d'ensenyar-los a fer un bon ús de tot allò que van a buscar a internet i, sobretot, en el cas de la pornografia, doncs, fer-los tocar de peus a terra de que això no és una relació íntima, que no han de tractar les dones així, sinó que...
Yeah, sí, a més, sempre és cap al masclisme, no? Sí.
Anna Olivella, ens ha agradat molt tenir-te aquí. Ha estat una conversa molt enriquidora. Moltes gràcies per
acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres.
Maria, què tocaràs la setmana vinent? Tens alguna idea?
Sí, una altra de les notícies que ens hagués agradat treure, però ja no tenim temps, és el vídeo que ha fet l'Ona Carbonell parlant dels problemes que està tenint per anar als Jocs Olímpics i seguir amb l'alletament del seu fill, no? I aquí tindríem, doncs, l'altra banda de les xarxes socials que també serveixen de reivindicació i, sobretot, aquesta tendència de les mares, no? Les mares sempre semblava que havien de ser allò, la criança era tot perfecta i la que no, pobra aquesta, doncs ara s'expressen, fan comunitat i penso que és un tema que pot donar molt de sí, també.
En parlem divendres vinent, a aquesta hora, els Som Socials. Anna Olivella i Maria Bassegoda. Gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies.